De seguida us expliquem la solució que ha salvat in extremis el Reus Deportiu, que finalment no desapareixerà perquè finalment Joan Oliver ha trobat comprador. Però abans, per sorpresa, ja tenim nom que el Barça ha triat per ser davanter centre. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
I atenció als que no ho hagueu llegit a través de les xarxes socials, Kevin Prince Boateng.
31 anys, jugador del Sassuolo, on aquesta temporada ha anotat 5 gols en 15 partits entre Lliga i Copa. Arriba cedit fins a final de temporada, canvi de 2 milions d'euros amb una opció de compra de 8 milions. Boateng, lesionat al pubis durant el mes de desembre, és d'origen alemany, tot i que competeix amb la selecció ganesa. Té experiència a la Lliga Espanyola, un dels requisits que demanava Ernesto Valverde, el tècnic del Barça, atès que va jugar a Les Palmes la temporada 16-17, on va marcar 10 gols. L'operació es podria tancar les pròximes hores.
Doncs per sorpresa, Kevin Prince Boateng s'ha convertit en el nom, el nou tapat, i serà el pròxim davanter del Barça, com a mínim, fins al final de temporada. Compartirà vestidor amb Ousmane Dembélé, tot i que per compartir terreny de joc de moment hauran d'esperar.
Avui se li han fet les proves a l'extrem francès i s'ha confirmat que té un esquinç al turmell esquerre i estarà 15 dies de baixa. Per tant, es perd l'eliminatòria de quarts de final de la Copa contra el Sevilla. Tot això després de lesionar-se ahir en la segona meitat del duel contra el Leganés, en un partit en què Dembélé estava tenint una actuació molt destacada.
Boateng primer, Dembélé segon i Xumi tercer. Aquesta tarda el comitè d'apel·lació resoldrà sobre la seva teòrica alineació indeguda o no als vuitens de final d'anada.
El Barça ha presentat aquest migdia les al·legacions pertinents a la denúncia del Llevant i aquesta tarda a les 4 aproximadament es reuneix el comitè d'apel·lació. Abans de les 6 hi haurà la resolució. Recordem que el cas està en mans d'apel·lació, des que el comitè de competició ja va desestimar la demanda del Llevant al·legant que la denúncia es va presentar fora de termini. El Llevant, a través del seu president, sempre ha assegurat que està disposat a anar fins al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport.
I us dèiem que el Reus ha trobat una solució que podria ser definitiva, veurem. De moment, sabem que des de fa unes hores el Reus té nou propietari, un grup inversor de Miami, als Estats Units, que ha comprat totes les accions que tenia Joan Oliver. Si la Lliga de Futbol Professional dona el vistiplau, s'hauran, doncs, de solucionar, de moment, tots els problemes. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
La intenció d'aquest grup, presidint per Russell Platt, a més, és la d'invertir diners per reforçar l'equip en aquest mateix mercat d'hivern.
Sí, tot i que el primer que caldrà és fer-se càrrec del deute del Reus, al voltant de 5 milions d'euros, i rebre el vistiplau de la Lliga de Futbol Professional. Ja hi ha hagut contacte entre les dues parts i sembla més que evident la solvència del nou grup inversor. Es tracta del grup Hughes Real Estate Investment, amb seu a Miami Beach, als Estats Units, propietat de Russell Platt i Clifton Onolfo. Són empresaris del sector de la construcció, amb experiència en projectes comercials i de serveis i amb lligams amb alguns clubs de la Lliga de Futbol nord-americana. En un comunicat oficial, els nous propietaris agraeixen a la feina feta per Joan Oliver, el fins ara màxim accionista, ja han deixat entreveure el nou projecte que estan planificant per al Reus Deportiu amb la construcció d'un nou estadi que, per cert, ja té fins i tot nom, el Gaudí Stadium Complex, amb una capacitat per 18.000 espectadors. També es parla de més inversions per la ciutat, amb un gran centre comercial i noves instal·lacions esportives. Tot això, però, és una planificació a llarg termini. Abans, però, caldrà primer de tot fer efectiu el pagament de les nòmines endarrerides als treballadors del club, que fa 4 mesos que no cobren, i també la nòmina del mes de desembre dels jugadors. Després caldrà també posar a sobre de la taula els diners suficients per reforçar l'equip en el mercat d'hivern, abans, per tant, del 31 de gener. És una altra condició bàsica per tal de formar una plantilla competitiva, on ara, per cert, només hi ha 12 jugadors en fitxa del primer equip. Tot esperant el vistiplau de la Lliga de Futbol, els nous propietaris del Reus ja treballen per posar al capdavant del club un nou equip gestor que els permeti iniciar el pagament de la deute acumulat i fer realitat la salvació de la Societat Anònima Esportiva.
Bones notícies, per tant, sembla que arriben pel Reus. Veurem si s'acaba concretant tot plegat i d'aquesta manera se salva l'equip català de la segona divisió. A primera, amb el Barça com a líder, amb 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid, avui es completa la 20a jornada. Ho fa amb el partit que l'Espanyol jugarà a partir de les 9 d'aquest vespre al camp de l'Eibar. Anem, doncs, cap allà. Enviat especial, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip de Rubí obre la segona volta del campionat, que pot definir una mica cap a on ha de mirar l'afició, si cap a la part alta, com ha passat fins ara, o bé si encara s'hauran d'amoïnar per la part baixa.
Doncs sí, mira, i justament en aquest sentit, Rubí deia ahir a la sala de premsa que han de començar a guanyar partits fora de casa i que, de fet, guanyar a domicili marcarà una mica si l'equip fa una temporada, diríem que acceptable, o si fa una temporada molt bona. I és que l'Espanyol ha jugat de moment 12 partits lluny de Cornellà entre Lliga i Copa i només n'ha guanyat un. Va ser el camp de l'Osca fa 3 mesos. De fet, de 30 punts possibles a la Lliga fora de casa, només n'ha sumat 6 i per tant Ipurua ha de ser avui un punt d'inflexió. La cosa bona és que si arriba amb la moral alta després de la classificació pels quarts de Copa. L'Eibar, en canvi, tampoc no arriba en una situació massa favorable, perquè fa dos mesos que no guanya. Encadena 7 partits sense victòries. Malgrat això, Rubi no se'n refia de l'Eibar, d'un equip que és 16è, amb 22 punts a 3 del descens. I Ipurua, com sabeu, sempre és un camp complicat. El seu tècnic, Mendy Líbar, ha parlat aquests dies del desgast, de la major desgast que pot suposar pels blanquiblaus haver jugat partit de Copa entre setmana.
Tienen más competición que nosotros. Ya han tenido una eliminatoria de Copa jugando entre semana. Ahora van a ser clasificados. Van a tener otra la semana que viene. Lo normal es que estén más cansados que nosotros, está claro. Pero bueno, al final puedes tener gente lesionada, puedes tener gente cansada. Tienes 20 y tantos en plantilla y al final es con lo que cuentas, ¿no? También tienen la motivación de haber pasado la eliminatoria, de verse en cuartos de final y de verse más cerca, ¿no? Cada vez también de esa final de Copa que está ahí, ¿no?
Per cert, Sergi, que avui pot ser un dia molt especial per un jove del filial blanc i blau, Lluís López, tot apunta que podria debutar en partit de Lliga.
Sí, el Rubí té problemes a l'eix de la defensa perquè té dos centrals titulars lesionats, David López i Òscar Duarte. S'han portat el jove Lluís López del filial, capità del filial. Si debuta avui en Lliga, ja ho ha fet en Copa, ha jugat un parell d'estonetes a la Copa. Si debutés en Lliga, seria el quart jugador que Rubí fa debutar del planter. És un central de 21 anys, de la generació del 97, és de Manresa, fa 9 anys que és al club i sempre ha estat capità, curiosament, des de la categoria de benjamins fins al filial. La temporada que ve tindrà fitxa del primer equip, això el club ja li ha promès, ja ho té en el seu contracte i, com us dic, de moment només ha jugat un parell d'estonades a la Copa i avui té molts números de formar parella de centrals amb Naldo a l'eix de la defensa. Rubi ho deixava entreveure ahir a la roda de premsa.
Posar un jugador de la Pedrera, que porta molts dies entrenant amb nosaltres, segur que està motivadíssim també per intentar aprofitar l'oportunitat. Que és, obviament, és un partit molt complicat per qualsevol central, però també és cert que el Lluís també està jugant a camps de segona B, que són camps petits i delanters que... Bueno, ho acabarem de valorar tot això. Però a mi no em fa por, a mi no em fa por. Jo, tot el que sigui donar oportunitats a gent que pica a la porta, no em tira enrere.
Doncs veurem si Lluís López pot debutar o no. Volies dir alguna cosa, Sergi?
No, simplement que avui tornen a la convocatòria després de moltes setmanes absents Mario Hermoso i Sergio García, que estaven lesionats.
Molt bé, doncs va recuperant efectius Rubi, que té molts problemes de lesionats. A partir de les 9, el partit entre l'Eibar i l'Espanyol, com sempre, transmissió dins del Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de 8:45 d'aquest vespre. Fins ara, Sergi.
Fins ara, adéu-siau.
Hem repassat l'actualitat del Barça, també la de l'Espanyol. Anem a parlar del Girona. Després de perdre ahir amb un penal en temps afegit al camp del Betis, els gironins es preparen ara per afrontar una setmana que els portarà. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
A jugar contra el Barça a la Lliga el cap de setmana i contra el Madrid dos cops aquesta setmana i la que ve a la Copa del Rei.
Sí, quan dimecres passat van eliminar l'Atlètic Madrid a la Copa, el Girona ja sabien que l'última quinzena del mes de gener seria molt atapeïda, però quan divendres van saber que el rival als quarts de final seria el Madrid, l'exigència segurament ja van pensar que es multiplicaria. Dijous, partit d'anada de la Copa al Bernabéu. Diumenge, la Lliga contra el Barça a Montilivi. I l'altra setmana, previsiblement, dimecres, dia 30, tornada de la Copa contra el Madrid a Montilivi. Tres partits d'aquest nivell en 7 dies, que el Girona els afrontarà després de 9 partits sense guanyar. 7 a la Lliga, 4 de 21 punts possibles i 2 a la Copa. Però el missatge des del vestidor és de tranquil·litat. Porto ho valora així.
La sensación que yo tengo dentro del vestuario es que el equipo sabe que compite muy bien, que bueno, que en todos los partidos hemos dado la cara y por pequeñas cosas se nos escapan, lo que tenemos que trabajar, el equipo siempre va a dar el 100%, va a seguir trabajando y seguro que las victorias llegarán pronto.
De cara al partit de tornada de Copa contra el Madrid de la setmana que ve, ja s'han esgotat les entrades per al públic en general. N'havien posat unes 3.000 a la venda. També quedaran alliberats els seients dels abonats que no hagin confirmat que hi aniran, amb la previsió que també s'esgotin d'aquí a 2 o 3 dies. Des de fa dies també està confirmat que ja no hi ha entrades pel partit de Lliga contra el Barça.
Passa un minut de 3:45 de la tarda, un apunt més de futbol, en aquest cas de futbol femení, perquè aquesta tarda la selecció catalana juga un partit amistós contra la selecció de Xile. Jordi Cochran, bona tarda.
Bona tarda.
És un partit, a més, que juga en data FIFA. Des de l'any 2004, en un amistós entre Catalunya i Itàlia, la selecció catalana no jugava un partit internacional en aquesta mena de dates en data FIFA.
Començarà a les 7 del vespre al camp del Centre d'Esports Hospitalet. El rival d'avui, Xile, és la selecció número 38 del rànquing i participarà en el Mundial d'aquest estiu. en la convocatòria, que no compta amb les catalanes que disputaran demà el partit amistós entre la selecció espanyola i els Estats Units, i és Berta Pujades. La jugadora de l'Espanyol explica que té moltes ganes de jugar amb Catalunya.
Sempre és un plaer poder jugar amb Catalunya i crec que bueno, no és un partit que pugui jugar en el teu dia a dia, per tant, amb moltes ganes de poder jugar aquest partit i amb orgull de defensar la samarreta de Catalunya.
Enguany s'han arribat a les 10.000 llicències de futbolistes federades. Els últims dos anys, des de la Federació Catalana, s'ha fet la campanya anomenada Orgullosa per promocionar el futbol femení, i el partit d'aquesta tarda és una iniciativa més, tal com explica el president de la Federació, Joan Soteres.
Portar ja un any d'Orgullosa, aquest és el segon any. Crec que la campanya és una campanya ambiciosa i, per tant, teníem que donar-li, crec, dintre la campanya, el primer partit internacional al futbol femení.
L'entrada és gratuïta, però també es podrà veure per televisió, perquè Esport 3 el retransmet en directe.
Passant 3 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda, deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè aquest migdia a Madrid s'ha fet el sorteig de la Copa del Rei de bàsquet, que, recordeu, aquest any tornen a jugar-la dos equips catalans, el Barça, que ja estava classificat, i la Penya, que s'hi va classificar aquest cap de setmana, prenent-li el lloc, això sí, al Manresa. Fins a última hora, Manresa i Penya van estar lluitant per una de les places que dona accés a la Copa. Una Copa que es disputarà a Madrid entre el 14 i el 17 de febrer. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Avui s'ha fet el sorteig i hem conegut que el rival del Barça als quarts de final serà el València i el rival del Joventut serà Baskonia. Tots dos van per parts diferents del quadre, és a dir que, si som molt optimistes, podríem dir que teniu opcions de veure una final catalana a la Copa.
Sí, tècnicament sí. Barça i si Penya no es podrien trobar a la final. Sí, sí, clar, però això passaria perquè la Penya guanyés el Madrid, per exemple, o el Barça guanyés el València i l'Unicaja, que, en fi, pot passar. D'entrada, si mirem el Barça, per exemple, la seva part del quadre, sabem que evita el Madrid i el Baskonia, i per tant podem pensar que si evites el segon i el tercer de la fase regular, has tingut sort. El primer rival, però, serà el València, per tant podem dir que serà un duel molt equilibrat pel que vam veure a València fa 3 mesos i mig, que el Barça ha guanyat d'un punt només, i això sí, l'equip blaugrana parteix com a favorit mirant els antecedents. 4 a la Copa pel Barça, 3 pel Madrid. Escoltem a Nacho Rodríguez.
Sí, igual, al final es una competición muy bonita para aficionados, pero esperemos que nos arropen los aficionados que tiene el Barça por toda España y que esperemos que se vea un muy buen espectáculo. Y bueno, es una competición muy abierta y da igual donde juegas, seas en Madrid, en Barcelona o en Las Palmas, como el año pasado.
Per tant, apunteu, dijous 14 de febrer, a 2:15 del vespre, Barça-València. Si el Barça guanya, jugarà contra el guanyador de l'Unicaja Iberostar Tenerife, que s'haurà jugat poques hores abans, a les 7. I l'endemà, la Penya. La Penya jugarà contra el Baskonia, que és l'afició més nombrosa tradicionalment a les Copes. Jugarà contra el tercer classificat, un equip que aquest any no està tan bé com temporades anteriors. Ha fet un canviatge a l'entrenador i això serà el dia 15, divendres, a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà abonaments per les dues aficions, per Barça i per Joventut. Uns 1.700 d'entrada es repartiran. I l'altre partit, pel cantó del quadre de la Penya, serà el Madrid Movistar Estudiantes. El tècnic de la Penya, el Carles Duran, valent ell, diu que van a per totes.
No anem de celebració. Anem a fer un torneig on aspirem a guanyar un títol en 3 dies. I, per tant, ens prepararem per això. És que, si no, perquè anem a la Copa del Rei. Sí que és cert que la Penya no és el favorit, tot el contrari. Fa 6 mesos estàvem a punt de baixar a l'Alep. Però, bueno, anirem amb molta il·lusió, amb màxim respecte, i per què ens hem de treure aquesta il·lusió de poder competir contra els millors?
Doncs aquestes són les reflexions dels representants de Barça i de Penya en aquest sorteig. Recordeu, estarem pendents a Catalunya Ràdio dels dos equips catalans que jugaran, a més, en dies diferents, el 14 i 15, dijous i divendres, en aquesta Copa del Rei. Ernest, fins ara.
Adéu, Òscar.
I per cert, en handbol, la selecció espanyola juga aquesta tarda contra Brasil i necessita guanyar i esperar un empat, hem dit bé, un empat en el Croàcia-Alemanya per no quedar eliminada. En qualsevol cas, la victòria avui és imprescindible per poder colar-se en el preolímpic de cara als Jocs Olímpics de Tòquio del 2020.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No minuts i seran les 3 de la tarda. Torna ara per fer un repàs de la jornada a l'Open d'Austràlia de tennis. Jordi Turri, bona tarda.
Bona tarda.
La primera jornada de la segona setmana de competició a Austràlia.
Sí, ja han quedat completats els quarts de final del torneig. De fet, fa poc més de 5 minuts que ha finalitzat el partit entre Djokovic i Medvedev. Ha guanyat el serbi per 4 sets. Una ronda, en canvi, que no disputarà Simona Halep, la cap de sèrie número 1, que ha perdut en 3 sets amb Serena Williams. També n'ha quedat fora Alex Zverev, el guanyador de l'últim Masters i quart favorit. Ha perdut amb Milos Raonic en 3 sets. A més, s'han classificat Coric i també Kei Nishikori. El japonès ha eliminat en 5 sets Pablo Carreño en un partit maratonià que s'ha decidit al tie-break del 5-7. El quadre femení, a banda de Serena Williams, també han passat ronda Naomi Osaka, Elena Svitolina i Carolina Pliskova, que ha derrotat Garbiñe Muguruza per un contundent 6-3 i 6-1. I aquesta matinada començarà aquesta ronda de quarts de final amb el partit entre Stefanos Tsitsipas i Roberto Bautista. El jugador entrenat per Tomàs Carbonell està convençut que passa pel millor moment de la seva carrera.
Está teniendo mucha regularidad, estoy jugando muchos partidos a más o menos el mismo nivel y estoy contento, ¿no? Porque creo que he encontrado mis pasos a seguir, he encontrado una manera de ser muy duro contra mis rivales y bueno, contento porque no es para menos, ¿no? Después de tantas horas de sacrificio y de todos los partidos duros que he jugado esta semana.
A continuació serà el torn de Rafa Nadal, que s'enfrontarà amb el nord-americà Francis Tiafoe. Ho podreu seguir per Eurosport.
I una cosa més, els aficionats a l'NFL, al futbol americà, ja saben quins dos equips es disputaran d'aquí a 15 dies la Super Bowl. Els New England Patriots i els Los Angeles Rams s'han classificat aquesta passada matinada després de guanyar tots dos a la pròrroga les seves respectives finals de conferència.
El 3 de febrer a Atlanta hi haurà un dels esdeveniments esportius més grans dels Estats Units, la Super Bowl. Els Patriots de Nova Anglaterra per segon any consecutiu s'hi han classificat. En la final de conferència han guanyat a la pròrroga contra els Chiefs de Kansas per 31-37. El jugador estrella dels Patriots, el quarterback Tom Brady, de 41 anys, continua fent història i buscarà la sisena Super Bowl amb la franquícia. Així valora la classificació.
Hem superat molts obstacles aquest any. Hem trobat el camí per disputar de la millor manera els últims 4 partits contra els Buffalo i els Jets, per exemple. Contra els Chiefs hem jugat molt bé. Necessitarem només un únic gran partit més. És una bona manera d'acabar la temporada. Estic molt emocionat.
El contrincant serà el Rams de Los Angeles, franquícia guanyadora d'una Super Bowl el 2010, que ha vençut en la final de conferència també la pròrroga als Saints de Nova Orleans per 23-26. Jared Goff, de 24 anys, està cridat a ser una de les grans estrelles del futur. El quarterback dels Rams explica com veu l'accés a la Super Bowl en declaracions a la ESPN.
Ser jo mateix, gaudir del moment. És un somni fet realitat. Faré el millor que pugui.
El 2001, els Rams de Los Angeles van disputar la Super Bowl contra els Patriots de Nova Anglaterra, en què va ser el primer cop que Brady va guanyar el campionat.
I aquí va començar el regnat dels Patriots, del seu entrenador Bill Belichick i també del quarterback Tom Brady, que amb 41 anys es pot convertir el pròxim 3 de gener en el quarterback més gran, més veterà, que guanya una Super Bowl.
Catalunya migdia.